L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Aquest dilluns, l'alcalde Marc Giribet ha mantingut una trobada amb el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto. La trobada s'ha realitzat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb dos punts importants en aquesta reunió. Trobada entre l'alcalde Marc Giribet i el delegat del govern, Carlos Prieto. La trobada s'ha celebrat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per abordar qüestions referents a la seguretat i al servei de l'oficina de correus. El delegat del govern a l'estat espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha signat el llibre d'honor del consistori com a mostra de la bona sintonia i també voluntat de col·laboració entre les dues institucions. L'alcalde Marc Giribet ha valorat la reunió amb el delegat del govern.
Amb el delegat, agrair-li profundament la seva actitud, la seva tasca que ens està ajudant i en el cas concret de Sant Andreu de la Barca ens ajudarà molt i per tant en nom de l'Ajuntament i de la institució agrair-vos profundament doncs, aquesta voluntat de col·laborar i de construir doncs, aquests serveis públics com ell també exposava que siguin de la màxima qualitat. Concretament en aquesta trobada el que hem tractat són dues qüestions. La primera és una qüestió de seguretat, com vostès saben, en aquesta agenda de col·laboracions institucionals que estem fent amb totes les institucions del país, des de la Generalitat, des de també la subdelegació del govern de Catalunya, però també a la vegada del govern de l'Estat, doncs busquem els màxims aliats perquè Sant Andreu de la Barca sigui una ciutat on s'hi pugui viure bé, una ciutat que sigui segura, una ciutat que tingui tots els serveis de la màxima qualitat possible. I en aquest objectiu hem tractat la qüestió de correus, a poder donar un servei de qualitat a correus, un servei que s'ha d'actualitzar a l'oficina que tenim de Sant Andreu de la Barca, en dos àmbits, en un àmbit d'espai i en un àmbit d'horaris, i per tant hem treballat amb el delegat que coneixés els antecedents que teníem aquí a Sant Andreu de la Barca i possibles accions a millora, i com sempre intento aprofitar quan parlo amb personalitats que tenen opcions a ajudar-nos en la qüestió en matèria de seguretat, doncs també hem treballat la coordinació de tots els cossos que treballen a Sant Andreu de la Barca. Jo com a alcalde el que vull és poder disposar de tots els efectius que treballen per la seguretat pública i per tant la Guàrdia Civil i la Policia Nacional també són doncs, dos actors principals doncs, en aquestes tasques que tenen encomanades cadascú amb les seves competències i per tant doncs, tirarem de la seva col·laboració i treballarem perquè aquesta col·laboració amb policia local i amb Mossos d'Esquadra doncs, sigui la màxima possible, que ja ho és, però que seguirem treballant en aquest sentit per poder reforçar-la.
Les paraules de l'alcalde Marc Giribet. Per la seva banda, el delegat del govern de l'Estat espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha volgut parlar de la bona sintonia i també la col·laboració entre les dues institucions. També ha parlat de possibles solucions pel que respecta al servei de l'oficina de correus. També ha abordat qüestions referents a la seguretat.
Doncs, bueno, primer de tot, jo voldria agrair a l'alcalde i bona part del seu equip de govern, dels principals responsables de l'equip de govern, doncs, aquesta doncs, rebuda i sempre la franca sintonia i el diàleg que hem establert des de fa un temps. Ja saben que en Sant Andreu la Barca i en el seu alcalde doncs, hem tingut molts moments de trobada, principalment a la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, que està efectivament aquí a Sant Andreu la Barca, com tots vostès coneixen perfectament, i la veritat és que, de veritat, tinc que agrair molt sempre la rebuda, l'actitud, l'atenció i sobretot els punts de diàleg que hem trobat. Avui, doncs, en l'àmbit, diguem, de seguretat i de correus, que són els temes principals que hem tractat, doncs, primer, en l'àmbit de correus, nosaltres el que hem comentat és que intentem veure si hi ha elements de queixes del conjunt de la ciutadania, mirem quan més exactes millor, en el sentit de quins barris, quin tipus de problemàtiques, puguem fer un llistat per tal de també doncs, acabar de posar-nos en contacte amb les principals responsables de Correus a Catalunya, especialment de la persona que porta tot l'àmbit de distribució d'oficines, per tal de veure quines són les solucions que li podem donar. Hem parlat d'horaris, de personal, hem parlat també d'unes guinguetes que podem posar doncs, en àmbit municipal, que seria per paqueteria, com les d'estil Amazon, per entendre'ns, tot i que no m'agrada dir la marca, però, però unes guinguetes que poguessin estar en un espai doncs, obert de l'Ajuntament, per exemple, doncs, disponible durant durant un horari de jornada molt més ampliat i que la gent doncs, en un codi QR doncs, poguessin agafar doncs, aquesta paqueteria que els hi arriba. No? I evidentment, tot l'àmbit de documentació oficial, doncs, estem mirant que tot estigui doncs, el millor possible i farem les millores que calgui, evidentment, en el moment en què puguem identificar bé les problemàtiques, que evidentment entenem que els ciutadans són molt sensibles, i evidentment quan veuen l'alcalde, vicealcaldessa, tinent d'alcaldessa, evidentment els hi expliquen aquestes problemàtiques, però no necessiten saber exactament on són els problemes per tal d'analitzar-ho bé i poder posar, doncs, evidentment, el remei doncs, a una situació que alguna persona pensi que, doncs, que no és de la prou, no és de prou qualitat. Pensem que estem a les ràtios, però sempre podem millorar, evidentment, és el nostre ànim.
A banda del servei de l'oficina de Correus de Sant Andreu de la Barca, també s'han abordat, com comentàvem, qüestions referents a la seguretat i sobretot a la col·laboració dels diferents cossos de seguretat.
Cadascú té molt clar les seves competències i això és el que estem treballant, que cadascú en l'àmbit de les seves competències podem fer força. Evidentment, si sumem tots els efectius de tots els cossos, estem parlant d'una arquitectura policial molt potent. Si a més es fa coordinadament, el nivell, diguem, de millora en la seguretat, tant els delictes reals, els que es denuncien, no?, com aquells de la percepció, que genera una percepció d'inseguretat, doncs tota la suma d'aquests efectius, els diferents cossos policials, el que estem és procurant, efectivament, un, menys delictes, dos, major percepció de seguretat. Què vol dir? Que no tinguis que canviar els teus hàbits de vida per un carrer que no està ben il·luminat o per qualsevol element d'una plaça doncs, que no t'acabes de fiar, és a dir, que la gent visca en tranquil·litat. Jo crec que és lo bàsic que hem d'intentar procurar per la ciutadania, que visquin en tranquil·litat. I això és el que es pot fer en coordinació. I és el que intentarem fer i fem en tots els municipis, fem els Mossos d'Esquadra de forma recurrent i que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, com sempre he dit, són policia catalana. O perquè han nascut aquí, perquè molts d'ells han nascut aquí i perquè molts altres han fet la seva vida aquí i han volgut fer-la aquí. El que intenten és que sigui un destí atractiu per tal que vinguin, per tal de cobrir les plantilles i que facin doncs, l'àmbit de les seves competències. Evidentment, doncs, seguretat ciutadana, control i ordre públic són competències de Mossos d'Esquadra. Nosaltres podem fer reforç. Fem les nostres tasques tant en estrangeria com en l'àmbit doncs, del registre fiscal i moltes altres com policia judicial, la lluita contra el crim organitzat, el narcotràfic, el blanqueig de capitals i molts altres tipus delictius contra persones que, doncs, que tenen arxius pedòfils en el seu ordinador, és a dir, fem molt tipus d'operatius i evidentment contra el terrorisme, òbviament. Nosaltres fem la tasca que ens toca, posem a disposició també pel dia a dia molts operatius que efectivament a la policia local poden fer un bon equip i conjuntament, si és pertinent, i jo crec que sí, a les Mossos d'Esquadra, que ja es fan actualment en tot el territori, doncs millorar el servei, millorar la seguretat, millorar l'efectivitat i sobretot millorar la percepció de la seguretat que té el ciutadà.
Una última pregunta. Ha comentat vostè abans que hem mantingut diverses trobades que s'entendrà amb l'alcalde, però avui seria, podríem dir, la primera oficial entre el delegat de govern i l'alcalde Marc Girbet?
L'actual alcalde, sí, aquí. Ens hem vist moltes vegades, fins i tot en sopars, en actes oficials. Jo insisteixo, jo li vull agrair a l'alcalde la gran mostra de respecte que ha tingut sempre cap a la Guàrdia Civil. Per posar un exemple, com un gran equipament de l'Estat que tenim aquí a la població. Un respecte escrupolós, un respecte cap a les persones que estan treballant, insisteixo, per la seguretat dels seus veïns i veïnes, i ho han entès perfectament, precisament per això es volen fer operatius conjunts, com s'han fet a la Festa Major, però per intentar, insisteixo, si el més important és que la gent pugui fer el seu projecte de vida sense por, sense cap por, sense una percepció d'inseguretat, que moltes vegades les dades no les acompanyen, però la percepció és la realitat de cadascú. I intentant que la realitat de cadascú sigui una sensació de seguretat. I això ho podem fer si treballem conjuntament i coordinadament.
Declaracions del delegat del govern de l'Estat espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que ha mantingut una trobada amb l'alcalde Marc Girbet aquest dilluns per abordar qüestions referents a la seguretat i també al servei de l'oficina de Correus. El delegat del govern ha signat també el llibre d'honor de l'Ajuntament. Ha destacat tant l'alcalde com també el delegat de govern la bona sintonia i la voluntat de col·laboració entre les dues institucions.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa un nou sistema de càrrega i descàrrega a la ciutat. En té més detalls el nostre company Pere Joventí Balcells.
En marxa la nova zona de càrrega i descàrrega d'UM a Sant Andreu de la Barca. Es tracta d'una zona destinada a la distribució urbana de mercaderies i es farà a través de l'app Spro. Els primers en rebre l'explicació han sigut els comerciants de la ciutat. Amb tot, l'Ajuntament vol regular les zones de càrrega i descàrrega amb les places d'UM destinades a les mercaderies en dies laborables de 8 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 8 del matí a 2 del migdia. Hi haurà un temps màxim d'estacionament de 30 minuts i podran estacionar camions, furgons, furgonetes i vehicles mixtos de dos seients. Tots ells hauran d'estar correctament catalogats per la DGT. La senyalística ja està preparada i ja es pot veure per tota la ciutat. És Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Indústria.
És la primera vegada que regulem aquesta zona de càrrega i descàrrega, o àrea d'UM, que tècnicament se li diu, i és un primer pas dintre de la implementació més macro de tota la zona blava a Sant Andreu de la Barca. És un primer pas, i aquesta zona de càrrega descàrrega, doncs, que és efectiva a partir d'aquests moments, és efectiva ja. Ja tenim preparada tota la senyalítica, tot està ja funcionant i és operativa a partir d'ara mateix. Per tant, ens hem de, bueno, de felicitar, perquè per fi aquestes zones tan importants, no?, on es descarreguen les mercaderies pels comerços, doncs ja serà regulada també gràcies també a una APP, en aquest cas, que s'integra dintre d'un sistema, no?, de tarificació, etc., amb altres municipis de l'àrea metropolitana. Doncs la tenim ja en funcionament, de fet, a partir d'ara.
És important, entenem, pel comerç de la ciutat que hi hagi, doncs, aquestes zones de càrrega i descàrrega.
Sí, és important pel comerç de la ciutat i també per la pròpia convivència, no?, dintre de la ciutat, els circuits de trànsit, no?, les dinàmiques que es produeixen en aquestes hores d'activitat comercial. I és important atacar aquesta rotació, no?, en veritat, dintre de les zones de càrrega i descàrrega, doncs que justament es puguin moure en determinats moments, en determinades hores, per no generar problemàtiques en quant a la convivència, no? No només pel trànsit rodat, sinó també pels propis vianants, no? Llavors, era necessària aquesta regulació, ens hem posat, i com repeteixo i destaco, és el primer pas perquè després ja vingui la zona blava a tota la ciutat.
La senyalística ja està preparada, està tota la infraestructura preparada, entenem, com deia, ja està en marxa això.
Sí, de fet és operativa ja a partir d'ara mateix, ja s'ha treballat aquests darrers dies a contrarrellotge perquè estigui tota la senyalítica preparada i la gent tingui clar on ha d'aparcar i com utilitzar aquesta aplicació per poder operar.
I per acabar, no sé si ha pogut parlar una mica amb els comerciants, com reben, doncs, aquesta novetat, entenc que era esperat.
Sí, era esperat, perquè de fet ja portem molts mesos, no?, amb la manca de regulació de la zona blava a nivell global i també a nivell particular amb aquesta novetat de la zona de càrrega i descàrrega. Llavors, a partir d'ara, justament estem fent una sessió específica pels comerços per explicar com funciona aquesta zona d'àrea de càrrega i descàrrega, també perquè la puguin traslladar en aquells operadors, aquells professionals autònoms, no?, que estan treballant també per lliurar aquestes mercaderies. Llavors és important que tothom tingui clar com funcionen, el detall dels horaris, etc., perquè al final puguin traslladar-ho i tothom estigui al cas de com funcionem a partir d'ara.
Doncs ara estem amb Joan Jansana, ell que és regidor de Transició Energètica i Mobilitat Sostenible. Gràcies per atendre'ns.
Hola.
I bé, heu presentat, doncs, aquesta nova zona de càrrega i descàrrega, aquesta DUM, als comerciants. Com ha anat?
Sí, doncs avui, doncs, hem presentat aquesta nova zona de càrrega, aquesta nova aplicació de zones de càrrega i descàrrega, que s'anomena àrea DUM, de distribució urbana de mercaderies, que és la mateixa que funciona, doncs, a tota la ciutat de Barcelona i bastantes ciutats, de fet 14 ciutats més de l'àrea metropolitana. I per tant, doncs, estem garantint, doncs, que els industrials o les persones que fan servir, doncs, aquesta distribució de mercaderies de manera professional, doncs, puguin utilitzar la mateixa aplicació en totes aquestes ciutats.
Vinga, per a aquests professionals serà molt més senzill poder anar per tota l'àrea metropolitana i fer aquesta càrrega i descàrrega de les seves mercaderies.
Sí, de fet el que facilitem és que, doncs, que aquests professionals, doncs, amb una sola aplicació, doncs, puguin utilitzar-la, doncs, en diferents municipis i no hagin de tenir, doncs, cada municipi les seves especificats. Per tant, doncs, estem aquí igualant, doncs, a les ciutats del nostre voltant i de l'àrea metropolitana, com Barcelona, com hem comentat.
I tot plegat funciona a través d'un aplicatiu, com és tot l'operativa d'aquesta nova zona?
Sí, doncs com hem comentat, és per professionals de les mercaderies i funciona doncs a través d'una aplicació que és la Espro, que un cop se l'han descarregat doncs han de posar les seves dades dels vehicles, les dades personals, i un cop estan doncs en la zona de càrrega descàrrega doncs tenen un codi a la senyal, i a través d'aquest codi doncs indiquen que estan aparcats en aquella zona i disposen de 30 minuts de zona de càrrega descàrrega gratuïta.
I amb quin horari, com funciona l'horari d'aquesta zona de càrrega i descàrrega?
L'horari serà de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, de manera interrompuda, i també els dissabtes de 8 del matí a 2 del migdia.
I això també entenc que us facilitarà com més dades per veure on s'aparca, on no s'aparca. Entenc que l'estar tot informatitzat doncs us permetrà doncs conèixer molt més a on s'aparca la ciutat.
Sí, és un dels avantatges de fer servir l'aplicació, que tindrem una de manera més o menys real, o podrem obtenir aquestes dades i podrem saber quines zones s'utilitzen més, en quins horaris, i tot això ens permetrà doncs anar ajustant, si cal, zones de càrrega i descàrrega, si calen més zones, si calen menys, i anar-les ajustant, perquè tindrem doncs moltíssima informació.
Doncs estem amb Vanessa Arroyo, ella que és presidenta de l'ACSAP. Avui us ha presentat l'Ajuntament doncs aquesta nova zona de càrrega i descàrrega, la DUM. Com heu rebut els comerciants aquesta novetat?
Doncs l'hem rebuda amb incertesa, però bueno, amb moltes ganes de que comenci a funcionar. Més que res per tenir rotació, perquè ara mateix hi ha molts vehicles de paqueteria que es queden anclats als càrregues i descàrregues. Llavors, aquesta aplicació que s'ha implantat el que farà serà que hi hagi rotació. Clar, que per exemple aquí a Sant Andreu tenim molt comerç i molt petit comerç. Clar, amb aquesta aplicació només ho poden fer servir els vehicles industrials i els vehicles que vagin de dues persones. El petit comerç en moltes ocasions o pràcticament quasi sempre fa servir el vehicle particular del petit comerç, el de casa seva particular que fa servir per portar els nens a l'escola, el que sigui, per fer càrregues i descàrregues, i llavors no podran fer servir. Aquest és l'inconvenient principal que ens trobem molts dels comerciants.
Per tant, heu traslladat doncs aquesta problemàtica a l'Ajuntament, i ara veurem doncs si s'hi pot fer alguna cosa al respecte.
Sí, correcte. A veure, s'acaba d'implantar. És bo, aquesta mesura serà bona pel poble, perquè al cap i a la fi, després quan s'instal·li l'aplicatiu de l'ESMOU, és una cosa de l'àrea metropolitana i el que es recapti serà pel poble. Vale, llavors, en aquest sentit, estarà superbé. I és més que res, doncs, cada poble té una simbiosi, o és particular, o sigui, té unes pràctiques particulars dels vehicles. Llavors, a mida que s'implanti, ja estem treballant l'Ajuntament, Promoció Econòmica, Policia Local, l'Alcaldia, o sigui, estem treballant tots conjuntament per vehicular i per aquestes petites coses que queden penjades a l'aire, a veure com ho podem resoldre.
Per aparcar a les zones DUM de la ciutat caldrà donar-se d'alta a l'app Spro, on s'hauran de registrar amb les seves dades personals, configurar els vehicles amb els quals es vol estacionar i confirmar via correu electrònic. Per últim, un cop s'hagi aparcat, caldrà premer el botó d'accedir al mapa i seleccionar la zona i el seu vehicle. Un cop s'hagi acabat l'estacionament, caldrà finalitzar-lo a l'app per donar per acabada l'operació. A més, els vehicles catalogats com a zero emissions autoritzats disposaran també de 30 minuts extra segons cada senyalització.
Anem amb d'altres qüestions, perquè aquesta setmana l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha comentat les obres que es duran a terme a la piscina municipal d'estiu de Can Salvi. Obres a la piscina municipal de Can Salvi per garantir la seguretat i solucionar les deficiències detectades. L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha presentat una auditoria on revela diverses deficiències a la piscina municipal, on posa de manifest problemes en les obres realitzades a la piscina a l'inici del 2023, segons ha manifestat Xavier Vila, regidor de Transparència.
Aquesta auditoria de la piscina de Can Salvi conté 93 pàgines, és molt extensa, i que revela les deficiències en les obres realitzades a la piscina de Can Sàlvia a inicis del 2023, i en aquesta mateixa auditoria també presentem les mesures correctores que presentem per tal de solucionar els desperfectes que hi hem trobat. Aquestes obres d'inicis del 2023, com es demostrarà a l'auditoria, van ser insuficients, i diversos elements de la piscina, des que vam entrar a govern, van ser el focus de la nostra preocupació, i per això vam iniciar aquesta auditoria, on s'han de fer una sèrie d'actuacions per tal de reparar-ne a nivell estructural.
El regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, ha destacat les actuacions que es duran a terme d'abril a maig amb un pressupost de 28.776 euros per garantir que la piscina estigui operativa durant la campanya d'estiu.
Hem detectat aquestes deficiències i mancances amb la instal·lació de la piscina de Can Salvi, la piscina d'estiu, i per corregir aquestes deficiències justament anunciem aquest projecte d'obres de conservació i millora immediates, actuació immediata a la piscina de Can Salvi, amb un pressupost d'una miqueta més de 28.000 euros, 28.776 euros concretament, que són les actuacions que portaran a terme durant els mesos d'abril i maig. És a dir, abril i maig tindrem aquestes obres a la piscina de Can Salvi perquè la instal·lació estigui en condicions òptimes per a la temporada d'estiu. Aquestes actuacions són 10 subactuacions, diguéssim, 10 concretament 10 accions que van des de l'encofrat perimetral, del regle del paviment de formigó, el pavimentat del formigó, obertura de canals per localitzar tubs de diferents instal·lacions, obertures de rasa, etc.
El regidor d'Esports també ha destacat que les actuacions que es duran a terme són imprescindibles per garantir la seguretat dels usuaris. Més endavant es farà una actuació més integral a la piscina d'estiu.
Aquestes actuacions m'agradaria destacar que són absolutament imprescindibles per assegurar el bon funcionament de la instal·lació i garantir la seguretat dels usuaris, que sempre tenim aquesta primera importància o aquesta primera premissa, no? El concepte de la seguretat com a part fonamental de qualsevol de les nostres actuacions en totes les instal·lacions o equipaments municipals, no? Posteriorment, quan acabi la temporada d'estiu, acabi les obres i s'obrirà la piscina, acabarà la temporada d'estiu, farem una actuació més integral per garantir justament que el bas de la piscina, doncs, per temes d'estanqueïtat, no perdi aigua, i en cerca de l'eficiència d'aquesta instal·lació, doncs, farem una actuació més integral, repeteixo, un cop acabada la temporada d'estiu. Primer tindrem les obres, aquestes obres asseguraran la qualitat i la seguretat de la piscina, i després, quan acabi la temporada d'estiu, farem aquesta actuació més integral per a condicionar correctament el bas de la piscina municipal.
Miquel Àngel Abril ha comentat a l'emissora municipal les deficiències del projecte inicial.
Nosaltres, en arribar al govern, vam detectar ràpidament que els tècnics esportius ens indicaven que probablement la piscina, el projecte de la piscina de l'obra civil, doncs, tenia certes mancances a l'hora de dissenyar aquest projecte o de plasmar aquest projecte. D'aquest projecte va vinculat a l'execució de les obres posteriors, i el problema no era tant l'execució de les obres, sinó era ja la concepció del propi projecte. Probablement aquest projecte no estava fet amb la cura necessària, amb les garanties necessàries, com perquè d'alguna manera garantís, per la redundància, que aquesta obra civil pogués sobreviure al llarg del temps suportant aquest ús continu que té, especialment en la temporada d'estiu, i aquestes mancances són les que ara ens hem trobat nosaltres i hem de resoldre amb responsabilitat i posant els recursos necessaris per garantir justament que a la temporada d'estiu la piscina estigui oberta pel gaudiment de tota la població. Llavors és un problema que arrosseguem probablement des de la concepció del projecte, o sigui, un projecte que tenia les seves mancances, no ho dic jo, sinó que ho diuen els tècnics de l'Ajuntament, i arran d'aquestes mancances del projecte es va executar l'obra civil, i fruit d'aquesta execució al final s'han detectat mancances, repeteixo, que ara mateix estem patint, no? O sigui, d'alguna manera, d'aquell projecte tenim aquestes realitats. No importa, el cas és que ara mateix nosaltres estem governant i per tant amb responsabilitat hem de fer el que sigui necessari perquè primer garantir la seguretat i després també garantir el gaudiment de la temporada d'estiu d'aquesta piscina municipal.
Les obres començaran a l'abril i fins al mes de maig. Segons fons municipals, queda garantida l'autorització de la piscina per l'inici de la campanya d'estiu. No són les úniques obres que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca endurà a terme. També obres en el pavelló l'11. L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha decidit tancar els accessos a la graderia i els vestidors del pavelló l'11 després de la detecció d'esquerdes. El consistori ha decidit actuar de forma preventiva i immediata com a mesura de seguretat després que un informe tècnic hagi detectat múltiples esquerdes. La pràctica esportiva a la pista de moment està garantida per poder disputar els partits i activitats programades. Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Sí, tenim actuacions en la part de la pista poliesportiva justament del complex de l'11, degut a que teníem ja detectades unes esquerdes des de feia molts anys, veritablement, en aquesta part del poliesportiu, però amb aquest seguiment que l'Ajuntament ha anat fent en els darrers anys, havíem detectat en els darrers mesos unes esquerdes noves. Llavors, davant d'aquesta situació, hem contractat un servei extern perquè ens pogués fer una diagnosi d'aquestes esquerdes i davant de la visita de la setmana passada d'aquest servei extern va recomanar, després de fer la inspecció in situ, va recomanar el tancament de la zona de les graderies i el que hi ha per sota de les graderies, que són els vestidors i els magatzems, justament. Llavors, davant d'aquesta recomanació, evidentment, vinculat amb un tema de seguretat i per proactivitat i responsabilitat, no podem fer una altra cosa, evidentment, que tancar aquests espais. La pista poliesportiva no queda tancada, per tant, està habilitada per al seu ús. El que sí queda tancat i perimetrat i delimitat són les grades, l'accés a les grades i el que queda per sota de les grades, és a dir, els vestidors i els magatzems. Llavors, és un tema important de seguretat, vinculat a la seguretat, per tant no podem fer una altra cosa, hem d'actuar amb rapidesa i responsabilitat i això és el que hem fet. Amb la implicació també directa de l'alcalde, en aquest cas, ja ha donat les instruccions perquè s'actuï de manera urgent en el que és la licitació i adjudicació de les obres per poder solucionar aquest problema l'abans possible i és això el que estem fent en aquests moments.
Sí que s'ha mantingut des de l'Ajuntament reunions amb les entitats esportives?
Sí, directament en el moment de tenir aquesta recomanació d'aquest servei extern ens vam posar en contacte amb les entitats esportives, primer ràpidament per explicar la situació. Les entitats ho van entendre perfectament, entenen que és un tema de seguretat i la seguretat està per sobre de tot. I en aquest moment, en aquella situació, els hi vam comunicar i hem organitzat d'alguna manera les possibles solucions altres espais també perquè es puguin, per donar aquesta opció de que puguin tenir les seves competicions sense majors incidències i a partir d'ara mirarem també de reorganitzar perquè competicions i entrenaments es duguin a terme amb la màxima normalitat possible.
De moment sí que es mantenen aquestes activitats esportives, també les altres activitats del complex l'11 també continuen amb normalitat.
Sí, tot el que és l'esport de salut, és a dir, el complex pels abonats, no té cap mena d'afectació. O sigui, ho vull remarcar perquè aquesta problemàtica circumscriu únicament a la part de les grades, el que hi ha per sota de la pista poliesportiva. Llavors, tota la resta de la instal·lació no té cap mena de problema o cap mena d'incidència.
Les paraules del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, després de l'anunci per part del consistori del tancament dels accessos a la graderia i també als vestidors del pavelló l'11, després de la detecció d'esquerdes. El consistori ha decidit actuar de forma preventiva i també immediata com a mesura de seguretat, després de que un informe tècnic hagi detectat múltiples esquerdes.
L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va realitzar l'any 2024 300 actuacions en 94 carrers de la ciutat per controlar les plagues. El consistori ha destacat que aquestes actuacions es van fer pel control de plagues en diferents punts del municipi, unes accions amb l'objectiu de prevenir i controlar la presència d'arrossegadors, insectes, a més de rates i paneroles, que s'han concentrat especialment en espais públics, com el clavegueram i equipaments municipals. Les actuacions s'han distribuït al llarg de l'any amb una intensificació durant els mesos d'estiu, coincidint amb l'època de major proliferació de les plagues. Eunice Martín, regidora de Salut Pública.
Doncs mira, hem fet més de 300 actuacions durant tot l'any 2024 i hem fet tant com d'urgència com de prevenció. Llavors s'han fet durant tot l'any i les que més, evidentment, per la calor, quan hem més actuat ha sigut el juliol i l'agost, sobretot en rates i en paneroles. Principalment, doncs, sobretot quan hi ha l'estiu, doncs són les plagues que ens trobem. Sí que hem de dir que és veritat que el temps està canviant, fa més calor durant més mesos de l'any i, per tant, és previsible que hi hagi més, no es concentrin tant a l'estiu, sinó que puguem tenir en més temps, no? Abans era més curtet el temps, ara és una mica més llarg, però sí que el que fem és, aquest preventiu és molt important fer-ho, perquè el que es fa és una prevenció a tota la ciutat perquè estem preparats per quan surtin aquestes plagues poder actuar ràpidament.
Sí que el consistori ha detallat totes les intervencions que s'han realitzat a tots els barris de la ciutat.
Sí, la veritat és que hem fet un resum de tots els barris i al final en tots els barris de la ciutat hi ha intervencions, no hi ha barris que no s'hagin deixat. Com deia, com hem de dir, és molt important sobretot la col·laboració ciutadana, perquè sí que es fa un preventiu en general en tota la ciutat, però és molt important que quan es trobi algun tipus d'aquests animals, com sigui paneroles, siguin rates, que ens avisin, perquè actuarem sobre l'urgència.
Com pot avisar en aquest cas el ciutadà?
Doncs de dues maneres, per l'Hola Sant Andreu, que tenim, com tenim l'APP aquesta que utilitzem per notificar quan hi ha alguna urgència o alguna cosa que no està bé al carrer, o bé una instància a Salut Pública. Ens arriba i nosaltres de seguida actuem.
La regidora de Salut Pública també ha destacat a l'emissora municipal que s'han realitzat les actuacions durant l'any 2024 pel que fa al control de plagues i que aquest servei no ha estat aturat en cap moment.
Sí, sí, i tant. Sí, aquestes notícies que han corregut per la població de que no tenien contracte, això no és veritat. Hem estat sempre coberts, estem coberts, mai s'ha deixat de donar servei, de fet, no hem parat. Qualsevol veí que ens ha dit alguna cosa s'ha anat a fer l'urgència i no hem estat mai descoberts, això és molt important de que se sàpiga, no hem estat mai descoberts. S'han fet, és veritat, es va acabar una licitació, però entre licitació i licitació es van contractes, que és el que tenim ara mateix, i es fa el mateix servei i a més no tenim número d'actuacions en l'empresa, és delimitat. Vull dir que on ens doncs, truquen, allà anem.
El consistori recorda que la col·laboració ciutadana és important per controlar les plagues, ja sigui amb comportaments cívics que no afavoreixin la seva proliferació, com comunicant de forma precisa qualsevol incidència a la via pública a través dels canals oficials per tal d'actuar de forma ràpida i eficient amb tractaments professionals duts a terme per personal autoritzat. Per poder fer arribar aquestes incidències es destaca el servei del Hola Sant Andreu, on es pot escriure a través d'un WhatsApp al número 629 70 73 06 o bé amb una instància electrònica que ha d'anar dirigida a la Unitat de Salut Pública. L'Institut El Palau incorpora nous cicles formatius de farmàcia i parafarmàcia i el de gestió administrativa en l'àmbit sanitari. L'oferta formativa dels dos cicles de grau mitjà són a partir del curs 2025-2026. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ho ha comentat a Ràdio Sant Andreu.
L'Institut El Palau amplia la seva oferta educativa i a partir del curs vinent oferirà també, a part dels cicles que ja oferia habitualment, un cicle formatiu de grau mitjà en farmàcia i parafarmàcia que capacitarà l'alumnat a ajudar a l'elaboració i distribució de productes farmacèutics, així com a la venda també de productes de parafarmàcia. I també oferirà un nou cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa d'àmbit sanitari que formarà els seus estudiants en tasques de suport administratiu dins de l'àmbit sanitari.
El cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia capacitarà el seu alumnat per ajudar en l'elaboració i distribució de productes farmacèutics, així com també vendre productes parafarmacèutics i dur a terme tasques administratives i de control de magatzem. Aquest cicle s'impartirà en torn de matí, té una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics, incloent-hi estades en empreses del sector. Per la seva banda, el cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa d'àmbit sanitari s'oferirà en torn de tarda i formarà els estudiants en tasques de suport administratiu dins de l'àmbit sanitari, amb coneixements específics en documentació, atenció al client i gestió administrativa de serveis sanitaris. Aquest cicle es farà en torn de tarda, també una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics amb pràctiques en empreses del sector. A més, l'actual cicle de gestió administrativa que ofereix l'Institut al Palau passarà a impartir-se en horari de matí, en comptes de la tarda com fins ara. La regidora Anna Serra ha destacat el que suposa incloure aquesta nova oferta formativa a Sant Andreu de la Barca.
Doncs home, és una gran oportunitat per tots els i les joves del municipi, ja que actualment aquests dos cicles només s'oferten a dos municipis de tota la comarca. Per tant, tot aquest alumnat no caldrà que es desplaci fora per poder-ho estudiar.
Nova oferta formativa a l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca de cara al curs 2025-2026. Dos nous cicles formatius de grau mitjà, un de farmàcia i parafarmàcia i un altre de gestió administrativa en l'àmbit sanitari.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
L'escola Joan Margall de Sant Andreu de la Barca ha guanyat el concurs escolar de l'ONCE. A Catalunya han participat 9.460 alumnes de 229 centres educatius i l'ONCE ha premiat a 3 escoles catalanes. Una d'elles és l'escola Joan Margall de Sant Andreu de la Barca, que han estat seleccionats com a guanyadors de Catalunya del 41è concurs escolar del grup social ONCE, que en aquesta ocasió ha convidat a tots els seus participants a reflexionar i a treballar sobre els efectes negatius que té la soledat no desitjada, tenint en compte la major incidència que té en les persones amb discapacitat. Segons el darrer estudi sobre joventut i solitud no desitjada a Espanya, dut a terme per l'Observatori Soledat Punès i promogut per la Fundació ONCE, la solitud no desitjada és un problema social que afecta especialment els joves amb una prevalença del 25,5%. Per això, la 49a edició del concurs escolar l'ONCE ha convidat a l'alumnat a participant a passar de l'educació a l'acció a través de la primera lliga social creada per a nens i nenes i joves per fer front a la solitud no desitjada. Aquesta lliga actua des de l'educació emocional, formant equips escolars i oferint activitats pensades pels mateixos alumnes per afrontar el problema i complir amb el propòsit de la lliga, i és que tots i totes puguem comptar sempre amb un equip. Els docents s'han convertit en grans entrenadors sobre habilitats socials i en aquesta edició han participat, com dèiem, 9.460 alumnes de 229 centres educatius de Catalunya, sota la coordinació de 250 mestres. A nivell estatal, més de 140.000 estudiants impulsen la Lliga contra la Soledat No Desitjada, motiu d'aquest concurs. L'any 2024, l'escola Joan Margall va arribar a la final estatal del 40è concurs escolar de l'ONCE. Per tant, un nou any i un nou premi, reconegut en aquesta ocasió amb el Premi Catalunya del concurs escolar de l'ONCE.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem continuat amb els reportatges dedicats a la pandèmia de la Covid-19 i de com es va viure la pandèmia ara fa 5 anys. També hem preguntat aquesta setmana als joves de Sant Andreu de la Barca com van viure la pandèmia de la Covid-19 i què recorden 5 anys després. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells.
La pandèmia de la Covid-19 va impactar en totes les esferes i en tots els àmbits de la nostra societat. Un dels col·lectius més afectats van ser els joves. Ni anar a estudiar, ni sortir de festa, ni quedar amb els amics, res d'això es podia fer presencial i tot es va tornar virtual. Aquest fet va afectar seriosament en la salut mental dels més petits i joves i avui hem volgut conèixer com recorden aquella etapa, l'esclat de la pandèmia d'ara fa 5 anys.
Estic preguntant com veu viure els joves a la pandèmia ara fa 5 anys. A veure, aquí a Sant Andreu vam viure bé, el que passa que, pues, com el tema de la pandèmia, pues, molt concentrat a casa sense poder sortir, i als balcons pues, era l'únic que podíem sortir. Així que més o menys bé, amb salut i això, però bé.
I com a jove, com ho vas viure, el fet de no poder sortir, de no poder socialitzar?
A veure, amb les grans tecnologies que hi ha ara, pues, penso que no és un problema, entre cometes, però podies parlar amb els teus amics per videollamada o qualsevol altra red social, i la veritat és que era, pues, de gran ajuda.
Creus que ha marcat un abans i un després, per exemple, doncs, a la teva forma de veure la vida, si encara tens com el trauma potser de no haver pogut sortir aquells temps?
No, per a mi no, però per a altres persones pues, pot ser que sí.
Jo no me'n recordo molt, la veritat, però sí que me'n recordo que estem a casa amb els meus pares, que no vam sortir, però no sé, se'm va passar molt ràpid, en veritat. Perquè és com estar tot el rato en el mateix lloc, pues, se'l passa ràpid.
El fet d'anar a la classe, d'anar a l'escola, com ho veu viure?
Pues fantàstic, sense estudiar he fet tot això i m'ha passat molt bé en casa. Estava ahí jugant amb la meva germana, però també estava una mica avorrit, perquè anar a l'escola en veritat estàs amb els teus amics i tu passes bé.
I ara a quin curs feu? Cap a quin curs esteu ara?
Quart d'ESO.
Bueno, jo vaig tercer, però ells fan quart.
Jo vaig també a quart d'ESO.
Fa 5 anys estàveu acabant la primària?
Sí, sí.
I es veu quedar sense viatge de final de curs, per exemple?
Sí, ens vam quedar sense viatge de final de curs.
I això que us marca per sempre, us ho recordeu com amb nostàlgia, heu pogut recuperar una mica el temps perdut?
Bueno, a veure, és com que sí que sent certa nostàlgia, perquè potser has perdut algun ser que estimaves i això, però no tinc molts records tampoc, era molt petit. Ja està.
Per tant, ara ja mireu al futur, nois?
Sí, mirem al futur ara.
Doncs això, una mica com veu viure com a joves la pandèmia d'ara fa 5 anys?
Per mi va ser bastant canvi, però realment em va fer aprendre a poder valorar molt més els moments que vius amb les persones i a poder aprofitar sobretot el temps familiar amb l'entorn amb el que vius.
Perquè fins a aquell moment potser no n'eren prou conscients, no? Que un dia doncs, et pot canviar tot i et tanquen a casa i no els veus.
Clar, moltes vegades pues, dius, bueno, ja quedarem, però vale, si demà estem a casa i no podem sortir, com va ser el que va passar, doncs a partir d'allà després vaig saber molt més valorar cada moment.
I el confinament, com el vas viure, amb angoixa, amb estrès, ansietat, o estaves tranquil·la a casa?
Estava bastant tranquil·la, la veritat. Jo confiava molt amb la salut i amb la gent col·laboradora i els professionals del tema sanitari. I a part també va ser un estudi de carrera, vaig estudiar la carrera online, llavors m'ocupava bastant del temps així, llavors bé.
Poder estar dins del que cap una mica amb tot controlat a casa.
Sí, vaig poder estar controlat, les festes del divendres es feien online, tot així. Va ser guai l'experiència, va ser bé.
Però suposo que sí que marcava un abans i un després en la teva joventut, entenc que era el que comentaves, ara veus la vida amb altres ulls.
Sí, veig la vida d'altres ulls i, per exemple, pues, noto que un any en si es va perdre pel fet d'anar a discoteques o sortir al carrer, perquè vam estar-hi a casa i poder valorar altres coses, sí.
Com ho vas viure tu?
Jo ho vaig viure, bueno, bé, per tema familiar, la veritat que tenia molta, molta salut. Sí que vaig aprendre a gestionar molt bé el meu temps, a fer més exercici a casa, a fer activitats, no?, per estar sempre més activa i no tenir una vida més sedentària. I el tema d'estudis va ser tot online, llavors vaig aprendre a gestionar també aquest tema, a saber com estudiar online. I bueno, jo sento que m'he anclat en aquest any del Covid, que encara tinc 19 anys, però no, la vida ha passat, però ho recordo com un any molt marcat.
És com un lapse de temps molt estrany, no?
És com un salt, que hem passat de 2019 pues, fins a 2025, que ja estem, i sembla que fa 2 dies, si no, ja fa anys.
I la recuperació de la tornada doncs, a la presencialitat, us va costar, va ser complicada?
Jo ho vaig agafant moltes ganes, perquè tenia moltes ganes de sortir i estudiar un altre cop a la universitat. De fet, teletreballar, per exemple, ja no m'agrada més tenir una rutina, és el que més trobava a faltar.
Al final estar a casa també agòbia, no? Dius, prou, vull sortir d'aquí, si us plau.
Exacte, el fet de vestir-te cada matí i tot, són detalls que abans no valoràvem i ara sí.
Doncs bé, no sé si ens pots explicar una mica com vas viure la pandèmia ara fa 5 anys.
Pues fue una miqueta difícil perquè no podia sortir a la calle, però sí que és veritat que vaig poder jugar més amb els meus amics i estar més amb la família.
Quants anys tenies quan va esclatar la pandèmia?
Fa 5 anys, pues tenies 8. 8.
Sí,
que et va agafar ben jovenet.
Sí, era molt petit. Era molt petit, sí, sí. Ho vam viure tots una miqueta. Va ser una època molt complicada, però bueno, aquí estem.
5 anys després, com us recordeu? Estàveu a casa, no hi havia escola, justament ara fa 5 anys.
Correcte, no hi havia escoles, no podíem anar a treballar. Per mi va ser molt dur, més que res perquè jo tenia que seguir teletreballant i bueno, amb els nens a casa va ser molt complicat. I no poder veure la família, no poder veure i escoltar tot el que hi havia fora, va ser molt dur.
Per tu, no veure els companys de classe, entenc que tot era online, no? No podíeu anar allà.
Correcte. Fèiem classes online des de l'Skype i pues, crec que eren 3 o 2 hores que fèiem classe i després pues, ja ens anaven i a fer pues, el que podies.
I tu imaginaves que estaries tants mesos confinat a casa? Quan us van enviar a casa, en principi eren 15 dies, no?
No, no m'ho vaig imaginar que fora tant, la veritat.
Aquestes són les coses que explicarem als nostres nets, als nostres fills, no?
La nostra vida es va parar per tothom. Durant un parell de mesos es va parar i només a casa i ja està. I va ser això.
Quan veu recuperar la normalitat, la rutina, va costar? Estàveu...
Sí, va costar. Teníem molta por. Por per als nens, perquè eren petits, i bueno, i no sabíem com anava tot això, com aniria evolucionant amb la sortida.
Com vas viure l'esclat de la pandèmia? Justament fa 5 anys, al mes de març del 2020.
Bueno, no, és conèixer altres coses de la persona amb la que convives, al fi, bueno, sí, que vivim amb gent que per molt que ens coneixem, no és el mateix que estar a les 24 hores del dia codo con codo, no? Com es diu. I bueno, bé, jo em vaig quedar embarassada i tinc una nena ara de 4 anys que ha fet el febrer. Bé.
Va sortir una cosa bona.
Sí, una mica dur, però dentro de lo malo hay algo bueno, siempre. I bueno.
I va suposar per això, eh? Si un abans i un després, el fet d'haver estat confinada.
Això sí, per lo menos a mi sí, va passar. Però bueno, que tampoc vull que vinga una altra, eh? Això no.
Ara comentàvem també amb altres joves que aquest lapse de temps entre el 2019 i el 2025 és com molt estrany. Sembla com que hagi passat poc, molt... Com ho vius tu?
Bueno, si sóc sincera, jo vaig del treball, de la feina a casa i a mi es passa ràpid, sigui pandèmia o no sigui pandèmia. Això no...
Però en qualsevol cas va afectar la teva joventut el fet d'haver viscut una pandèmia.
Sí, això sí, bueno, perquè és una cosa nova que no coneixes, no t'esperes, no... I bueno, experiències diferents.
Bé, jo em va agafar també a la universitat, o sigui, va ser com començar el curs i anar cap a casa, i la veritat que tot el meu curs sí que ens ho vam prendre com 15 dies, 15 dies i 15 dies, i ja, bueno, també treballava a un supermercat, ja també vaig viure com aquesta part, així que una mica de caos i... incertesa, sobretot, de no saber què passarà demà, perquè era molt, molt al dia tot.
Però notes que la teva joventut va quedar com una mica paralitzada en aquell moment, com que no podia sortir de festa, no podia sortir amb els amics, havies d'estar treballant en aquest cas, no?, i estudiant d'alguna manera molt estranya.
Sí, una miqueta sí, perquè al final l'etapa aquesta de la universitat doncs va quedar marcada, sobretot, i és això, els aniversaris els vam celebrar 3 mesos després, sortir de festa tampoc... quan s'acaba, no, arribant Nadal o sopars d'empresa, res. Llavors sí, va ser com un any i mig, quasi gairebé 2, que sí, tot es va quedar molt paralitzat i vulguis o no afecta.
Sí, és que et canvia la vida, no? Ara parlàvem també que amb algunes companyes que justament doncs ara aprenen a valorar més aquests moments amb la família, aquests moments més presents.
Sí, això sí que és veritat, perquè bueno, sobretot amb la família, jo sí que vaig respectar una miqueta tot el que s'havia de fer. I ara és com, tinc un moment, doncs sí, ens veiem, o em fa mandra anar a fer un cafè, ja, però és que fa un temps no podíem, o havíem d'anar i a tal hora havíem d'estar a casa. Llavors sí, és veritat que prens més consciència i ho valores tot més, per tot el que no hem tingut en aquell moment.
I creus que ens n'hem oblidat prou ràpid o encara és allò, encara hi és present, encara que hàgim recuperat una mica la normalitat?
Jo crec que sí que ens hem oblidat, igual que també ens vam adaptar molt ràpid. Jo crec que som una espècie que ens adaptem a tot el que passa, i si ens diuen tancar, doncs ens tanquem, i si ens diuen sortim per franges, doncs sortim per franges. En aquest sentit, llavors, ara no hi ha res i ja ho hem passat, i sembla que aquells anys i es fa no res realment. I de fet, quan pensem, jo personalment, tal cosa que va passar és com que aquests anys se m'han quedat allà, que no els conto, els conto, i perds també la noció del temps. Llavors sí, ho has oblidat, perquè és una cosa que ja no va amb tu ja, perquè ja no has de fer res que es feia en aquell moment. Llavors penso que sí, que ho hem oblidat molt ràpid.
El que està clar és que la joventut és una actitud vital davant d'una vida que se'ns escapa, com se'ns han escapat aquests 5 anys de cronologia estranya. Tot i així, ara més que mai, valorem el moment present i aquelles coses quotidianes que sempre donaven per fet i que la pandèmia ens va ensenyar que es poden aturar en un moment.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Torna al Festival Zero a Sant Andreu de la Barca amb la 8a edició. Volem parlar de quines són les obres que podrem veure a Sant Andreu de la Barca dintre del marc del Festival Zero. Ens acompanya Ramon Ferrer, que és tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
8a edició. Gràcies. 8a edició del Festival Zero. Recordem que és un festival que no només es fa a Sant Andreu de la Barca, sinó en d'altres poblacions que s'agrupen dintre del que s'anomena el Teatre Sant en Xarxa. Exacte. On ja heu fet ja diverses produccions.
Correcte. De fet, arribem, tal com tu dius, a la 8a edició. És un festival zero distància entre el públic i l'artista, ja sigui per un tema físic, perquè la distància sigui mínima, ja sigui perquè sigui un tema proper al que els interessa a la ciutadania, en especial atenció als joves.
En especial l'atenció als joves, però dic que el públic del Festival Zero és molt, molt ampli, no?
Tant, i tant. El teatre pot venir tothom, per suposat, i així ho desitgem, però són obres molt pensades per a un públic preferentment jove. Obres que, per la temàtica, pel format, per el dinamisme que en elles hi és, doncs els joves doncs es poden mostrar molt interessats.
Aquí a Sant Andreu de la Barca les obres les podrem veure durant 2 dies, el dia 21 i el dia 22 de març. Dia 22 de març, 2 hores en un mateix dia, amb 2 escenaris diferents, ara les repassarem. Però quan parlem dels objectius a l'hora de buscar aquestes obres que formen part del Festival Zero, a part d'aquesta proximitat, no, de l'espectador amb els sectors que representen les obres, quines altres peculiaritats tenen aquestes obres del Festival Zero? Són obres molt concretes també, no?
Són obres doncs, que tinguin una certa singularitat en quant a diversos aspectes. Un, per exemple, el format. Doncs volem que siguin 3 espectacles, doncs que els formats siguin diferents, que la gent descobreixi noves maneres de fer teatre, des del teatre de text, que potser és el que més coneixem, doncs des del circ o alguna performance. I després una mica la temàtica. La idea és que aquelles obres doncs, que portem, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, després d'haver passat per altres escenaris, com és el TNC o altres municipis on també es fa aquest festival, doncs siguin espectacles de qualitat que t'aportin doncs, alguna cosa a pensar o algun element doncs, que doncs, faci que n'hi hagi una millor cohesió social a la ciutat de Sant Andreu.
Una de les produccions de Teatres en Xarxa en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya és l'obra Massa Brillant, que podem veure el dissabte 22 de març en el Teatre Núria Espert a partir de les 8 de la tarda. Aquesta és d'aquelles obres que sí o sí hem d'anar a veure. Hem de veure la resta, però estem parlant de Massa Brillant, d'aquesta coproducció amb Teatres en Xarxa i el Teatre Nacional de Catalunya, que heu pogut veure aquesta obra. Que ens podeu dir de Massa Brillant i per què hem d'anar?
Mira, Massa Brillant és una obra que, com tu has dit, doncs hem fet una coproducció amb el Teatre Nacional de Catalunya, de tal manera que ells ens han donat els recursos com per tirar endavant aquest espectacle. Ells ho van fer-ho al gener, on evidentment doncs, ja sabem de què va aquesta obra, i nosaltres doncs, hem fet tota la coproducció, pel que implica la contractació dels artistes, el dramaturg, l'escenògraf, i a partir d'aquí doncs, hem creat un projecte doncs, prou a mida del que ens interessava. Un projecte doncs, on la temàtica que es tracta amb aquesta obra, com amb altres doncs, que són ben diferents, doncs, és tot el que fa referència a la identitat de gènere. I per tant, doncs, els espectadors i espectadores que vinguin al teatre doncs, veuran una temàtica que va entorn amb aquest tema. És un espectacle doncs, que ja ha girat per altres municipis. També dir-te que n'hi ha una acció paral·lela entorn amb aquest espectacle doncs, que estem fent amb els instituts, de tal manera que n'hi ha una persona que dinamitza una mica aquesta temàtica, explicant de què va l'obra, perquè la gent quan hi vagi, sobretot aquests joves que van als instituts, o els joves del grup de teatre, o els joves de l'Esplai Pingüí, doncs sàpiguen el que van a veure, que estiguin més situats i gaudeixin encara més del teatre.
Sí que a l'hora de promocionar, de difondre el Festival Zero, sí que hi ha cada any aquestes accions que concentreu on hi ha el públic aquest jove, que és el que us interessa, no? que vagi a veure les obres, que segurament alguns d'ells serà la primera experiència, el primer contacte amb, diríem, potser amb el teatre o amb obres d'aquest tipus, no?
Exacte, ben segur que aquesta obra a més d'un l'impactarà, perquè ben segur que la temàtica no és una temàtica habitual que hagin vist en un marc escènic. I per tant, doncs, per això fem aquest festival, doncs per fer descobrir en molts casos el teatre a la gent jove, i no tan jove. O sigui que és un dels motius com pel qual fem aquest festival.
Massa brillant, l'obra que podrem veure en el Teatre Núria Espert el dissabte 22 de març a les 8 de la tarda, i sobre aquesta obra tindrem diverses accions. Primer a tot, aquestes visites als instituts per tal de promocionar les diferents obres del Festival Zero, però en aquest cas del Massa Brillant heu pensat alguna cosa per després, no?
I tant, i tant. Sempre per treure-li tot el suc possible a l'obra, després de veure Massa Brillant tindrem un petit debat amb els actors que hi participen en aquesta obra, amb aquest espectacle, de tal manera que tindrem uns 20 minutets per fer aquelles preguntes, aquells qüestionaments o aquells dubtes que ens ha suggerit el Massa Brillant a Sant Andreu de la Barca.
Una altra obra que també podrem veure en el Festival Zero és Orelles. Serà el divendres 21 de març, 8 de la tarda, en el Teatre Núria Espert. Ramon, què ens pots dir d'aquesta obra?
Mira, Orelles és un espectacle molt bonic, és un espectacle íntim, és un espectacle on la gent estarà juntament amb els artistes a l'escenari, on veuran una caravana, on sortiran sorpreses. Sorpreses musicals, sorpreses en forma d'humor, d'ironia, fins i tot d'implicació dels artistes amb el públic. És un espectacle que tant els joves com els que són més petits com els que són més grans gaudiran moltíssim.
I finalment tenim l'obra Acri, Manel Rosés, un espectacle de circ que podrem veure el dissabte 22 de març, 6 de la tarda, això sí, en el casino. Sí. Canvi d'ubicació, ja que tenim Massa Brillant el dissabte 22 de març, en aquest cas en el Teatre Núria Espert, a les 8, per les característiques de l'obra, l'Acri, heu de canviar d'escenari i és en el casino.
Exacte. Pensant que tenim, tal com tu deies, Massa Brillant en el teatre, just cap al vespre, doncs aquesta obra dintre del marc del Festival Zero doncs el fem al casino. És un espectacle que ha guanyat el premi al millor espectacle de teatre en el format de circ al Festival de Teatre de Gijón. És un espectacle on l'artista es baralla amb una escala d'una manera molt divertida, molt singular, on l'acrobàcia és un dels elements principals de l'espectacle, on la manipulació dels objectes i els moviments acrobàtics doncs estan com a elements prioritaris amb aquest espectacle. És un espectacle per joves, per no tan joves, de fet com Orelles, i adults, i que agradarà a tothom.
Doncs Acri, de Manel Rosés, el dissabte 22 de març, en aquest cas a les 6 en el casino. Tenim l'altra obra, en aquest cas del Massa Brillant, que la podrem veure en el Teatre Núria Espert, i tenim l'obra Orelles, que la podem veure en el Teatre Núria Espert, però serà el divendres 21 de març a les 8 de la tarda, i per tant doncs està disponible a través de la pàgina web de teatrenuriaespert.cat, a la compra d'entrades,
teatrenuriaespert.cat.
I després també el Teatre Núria Espert també s'ha afegit amb una campanya que és Cap Butaca Buida. Explica'ns en què consisteix aquesta campanya.
Mira, aquesta campanya és una campanya promoguda dintre del sector cultural teatral de Catalunya, que aquest dissabte 22 de març tots els teatres que s'adhereixin doncs, fan totes accions i totes les promocions perquè la ciutadania doncs, pugui accedir al teatre i doncs, omplim els patis de butaques i que tothom doncs, pugui gaudir. I per tant, Sant Andreu de la Barca, a través del Teatre Núria Espert i en aquest cas del casino, doncs promociona que la gent vagi al teatre, ja sigui de Sant Andreu, per suposat, i d'arreu, com per omplir les butaques.
Doncs esperem que s'omplin totes les butaques, no només la del dissabte, sinó les del divendres, tot aquest festival 08a edició, festival més que consolidat a la ciutat, aquesta producció de teatres en xarxa amb d'altres ajuntaments, d'altres teatres catalans, i que podem veure aquestes tres propostes molt i molt interessants, i que esperem això, que cap butaca buida per veure el Festival Zero i la resta de programació que encara ens queda per veure en el Teatre Núria Espert.
Exacte. Doncs esperem que així sigui, Jordi, i us esperem al teatre.
Amb les informacions del Festival Zero, que tindrà lloc aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.